Carrer Major, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant, La Nova Ràdio i BXC Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, molt bona tarda, com estan? Passen 4 minuts i 40 segons del punt de les 4 i esperem que s'hagin posat ben còmodes perquè des d'ara mateix tenim per davant 3 hores de ràdio de proximitat. A la seva sintonia local comença un clàssic, Carrer Major, el programa de 8 ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Ja saben que nosaltres els acompanyarem fins que siguin bo i les 7 per fer el xafarder i explicar-los tot el que es cou arreu del territori. Així que estem preparats. És divendres 18 de febrer. Que ara allò que tant m'agrada de dir. I per fi, és divendres. Avui els sindicats educatius han anunciat que convocaran una vaga de 5 dies al març i han advertit que no començaran el curs vinent si el Departament d'Educació no es mou de la seva posició i segueix amb la seva política immobilista, diuen. Així ho han fet públic després que una representació dels sindicats hagi passat la nit a la seu del Departament en protesta pel canvi en el calendari escolar que ha anunciat Educació sense cap negociació prèvia. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, per la seva banda, ha defensat que la decisió s'ha pres després d'un debat d'anys i que, en tot cas, no s'afecta els drets laborals dels treballadors i ha considerat la tancada dels sindicats de poc justificada. De seguida abordarem nosaltres aquest assumpte amb la portaveu del sindicat USTEC Estesa Tarragona, que un cop més compartirà uns minutets amb nosaltres. Però vaja, més enllà d'això, en aquest programa d'avui, que fa 816, també serà aquí el president de Pimec Comerç Tarragona i Província, amb qui parlarem d'aquesta sortida, sembla ser, de la pandèmia i les previsions que fan les petites i mitjanes empreses de cara a la Setmana Santa. I a més, abans no toquin les 5, també plantejarem l'última pregunta d'un trivial que ens permet descobrir sempre moltes coses del territori i els Tonis ens portaran a fer turisme, turisme industrial. Moltes gràcies un dia més per fer-nos confiança. Els saluden, com sempre, les 8 emissores locals del Camp de Tarragona que fan possible el programa en col·laboració amb la xarxa de comunicació local, amb Quim Espinós a la direcció, Toni Escoda i Arnau Curto a la realització tècnica, Adrià Requesens, Anna Plaça, Toni Mateos, Antonio Mellado, Iri Rodríguez, Àngel Aramayo, David Fernández i Jonai González a la producció i guió, i qui els parla, un servidor de tots vostès, Eduard Virgili. Ho tenim tot a punt, així que comencem.
Estàs escoltant Carrer Major.
Comencem, com sempre, fent un cop d'ull a l'actualitat. Volem conèixer, volem explicar de què es parla arreu del Camp de Tarragona i és per això que hem de saludar a la nostra companya d'Ona la Torre, d'editora del tram informatiu del programa, Anna Plaça. Bona tarda, bon divendres.
Bona tarda, Eduard.
Escolta, tenim un capítol més d'aquest culebrot que fa dies que estem explicant nosaltres a l'arrencada del programa. Ens n'anem cap a Salou i Vilaseca perquè la Junta del Consorci Recreatiu Turístic ha validat el nou pla director urbanístic, però Vilaseca i Salou continuen amb aquesta disputa sobre la fiscalitat.
Intentem explicar-ho bé perquè el tema és com a bastant complex, d'acord? Avui hi havia Junta Extraordinària del CRT, que és el consorci que integren els ajuntaments de Vilaseca i Salou i també la Generalitat, per poder gestionar tots els terrenys on hi ha Port Aventura i on s'ha de fer el Hard Rock i altres equipaments turístics. Com que estan entre termes de Vilaseca i Salou, per facilitar la gestió de tot aquest espai i la recollida dels impostos, doncs per això es va crear el consorci ja fa més de 30 anys. Fins aquí una mica repàs històric, d'acord? Ara avui el que s'ha fet és que en la Junta Extraordinària del Consorci Recreatiu i Turístic s'ha aprovat el planejament urbanístic o la proposta de planejament urbanístic dels terrenys concrets on s'ha de fer el Hard Rock. És un primer pas. Ara aquest pla director urbanístic ha de passar encara per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat a Tarragona. Per tant, el govern català ho ha de validar, però ja és un primer pas. Però hi ha un segon pas que s'ha tractat en aquesta reunió d'avui, que és com queden els estatuts d'aquest consorci i com queda també el repartiment d'impostos. Des de l'Ajuntament de Vilaseca i la Generalitat han votat a favor d'aquesta modificació dels estatuts, però l'Ajuntament de Salou diu que això encara no toca perquè van ser aprovats encara no han caducat i diu que fins que no caduquin cap a l'any 2032 no s'han de tocar i que, com que aquesta modificació d'estatuts s'ha de validar en ple a l'Ajuntament de Salou pels respectius plens, a Vilaseca també s'ha de fer, sí. Doncs que Salou no ho aprovaran. En qualsevol cas.
Ja tenim aquí, la polèmica
ja
oberta.
El pollastre muntat. En definitiva, avui s'ha fet un primer pas per aprovar el planejament urbanístic del que ha de ser la zona del Hard Rock i a veure què passa amb els estatuts del CRT. Però ja hi ha un primer pas que l'alcalde de Vilaseca, en Pere Segura, ha valorat molt positivament.
Nosaltres estem molt satisfets i contents. Crec que el projecte ha tirat endavant amb l'aprovació per part de tothom i nosaltres molt contents perquè al final el que reflecteix és la voluntat de que hi hagi una distribució equitativa del projecte respecte als municipis i crec que està molt ben treballat i és un bon projecte pel territori.
L'alcalde de Vilaseca que ho veu molt clar, l'alcalde de Salou que no veu tan clar aquesta part que fa referència a com queden els estatuts a la CRT. Ell, com ja hem dit, considera que no s'haurien de tocar fins que estiguin caducats i s'hagi de fer, diguéssim, per llei. I en qualsevol cas, el que creu és que a Salou, a més, li tocaria molta més part del pastís dels impostos de Hard Rock. I aquí ja hem anat al fons de la qüestió. És a dir,
ho has dit Salou... tot, eh? Ho has guardat per final, eh?
Ho he guardat per final. Perquè amb la modificació d'estatuts que ara es planteja, Salou cobraria un 59% dels impostos, el 41% aniria a Vilaseca, però Salou, que és on es concentra la major part de l'edificabilitat del Hard Rock, creu que aquest 59% no, que de 80 cap amunt.
Vaja.
La pela és la pela,
Eduard. Aquest tema en profunditat a partir de 6:45 de la tarda i segur que no és el darrer cop que ho hem de posar en relleu aquí als micròfons de carrer Major.
Per començar dimarts que ve hi ha la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, o sigui que tornarà a sortir el tema.
I tant. Escolta, una de les notícies de la jornada en un àmbit general, jo en feia referència ara a l'inici del programa i de fet de seguida l'abordarem, que és aquesta mobilització, aquesta vaga que tenen previst convocar els sindicats educatius, ho han dit avui després d'una tancada que han fet aquestes últimes hores a la seu del Departament d'Educació a Barcelona. Ara abordarem aquest assumpte. Avui ens hem de centrar també en d'altres qüestions que ens afecten directament aquí al territori. Per exemple, el fet que l'Ajuntament de Tarragona es pugui presentar finalment com a acusació particular en el cas Inipro.
És una informació que han avançat diversos mitjans, començant pel Tarragona 21. Podrà exercir finalment com a acusació particular en aquest suposat cas d'irregularitats econòmiques a través de l'Institut Municipal dels Serveis Socials i que podrien haver beneficiat el PSC. En un primer moment, el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona havia denegat aquesta personació el passat mes de maig, però ara l'Audiència Provincial ha revocat aquesta decisió i, per tant, accepta el recurs interposat pel consistori.
Molt bé, més enllà d'això, ja que estem situats a Tarragona, l'Ajuntament avui, mitjançant el ple, ha donat llum verda al Pla Local d'Habitatge.
Un tema important que s'abordava avui, els objectius d'aquest pla són augmentar l'habitatge social disponible a la ciutat, també detectar pisos buits i fomentar la rehabilitació del lloguer. Era un dels punts centrals de la sessió plenària que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament de Tarragona.
Fantàstic. En parlarem també a l'informatiu, a la recta final del programa. Hi va també una pinzellada de l'actualitat que passa per la comarca del Baix Camp, perquè el Consell Comarcal ha presentat un protocol d'actuació davant de les violències sexuals en espais d'oci.
I entre les coses que es volen fer hi ha potenciar els punts violeta a la comarca i també tallers de formació per a 26 municipis, perquè l'objectiu és que cada poble, cada ciutat de la comarca tingui almenys una persona de referència en cas d'agressions o d'assetjaments de caràcter sexual que pugui actuar com a intermediària, que pugui ajudar i orientar a les possibles víctimes i el que se'ls oferirà a aquestes persones que facin aquesta tasca, doncs és una formació especialitzada per saber com han d'actuar davant de cada cas.
Fantàstic, Anna Plaça, gràcies doncs, per aquest avançament informatiu. Tornem a parlar amb tu d'aquí a un parell d'horetes i mitja. Que vagi bé. Fins després.
Fins després, Eduard.
Carrer Major, el primer programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
Va, que amb aquesta sintonia el que hem de fer nosaltres ara és jugar al Trivial, aquest divertimento de carrer major que cada dia ens acosta la nostra companya de ràdio, l'Hospitalet de l'Infant. Anem-hi, Iris Rodríguez, bona tarda, bon divendres, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Escolta, les preguntes dels divendres tenen a veure amb continguts emesos al llarg de la setmana. És a dir, és com una mena de posar a prova la nostra audiència, una mena de test que fem d'actualitat a tots els nostres oients. Són preguntes fàcils de resoldre perquè tan sols fent una petita cerca a través del podcast, del servei de ràdio a la carta del programa, se'n pot treure l'entrellat. Però va, tu diràs, què és el que ens proposes per avui?
De quin projecte ens han parlat uns estudiants d'enginyeria mecànica de la URB? A, del projecte Resetting, B, d'un projecte per reduir els microplàstics a les platges, o C, del projecte d'un robot amb intel·ligència artificial?
Del projecte Resetting, d'un projecte per reduir els microplàstics a les platges o del projecte d'un robot amb intel·ligència artificial. De quin projecte ens han parlat uns estudiants d'enginyeria mecànica de la URB aquesta setmana al programa? A, B o C? Jo m'atreveixo a dir que és una pregunta fàcil de resoldre.
Sí, jo també, sí, sí.
És a dir, avui en Jonai tindrà moltes possibilitats que li tornem a posar un gomet verd abans del tram informatiu.
Setmana completada amb gomets verds, eh?
Fantàstic. Tindrem aquí el senyor Ramon, el nostre oient més fidel, per resoldre la pregunta del Trivial. I alhora posar en relleu la dicotomia que aquesta setmana hem plantejat a tots els nostres oients. Que va sobre el dia dels enamorats. Si vostès entren a les xarxes socials i fan el xafarder, segur que ho trobaran. I per cert, si entren a les xarxes socials i se la volen jugar amb la pregunta del Trivial, és tan fàcil com que diguin la seva piulant amb coixinet carrer major o anomenant alguna de les 8 emissores que fa possible el programa. Nosaltres, abans de marxar, tornarem a connectar amb l'Iris, farem una trucadeta i a més tindrem el senyor Ramon i resoldrem el Trivial de carrer major d'aquest divendres. Iris, gràcies per tot, que vagi bé. Fins després.
Fins després, adeu.
Carrer Major, el Camp de Tarragona des de ben a prop.
Passen 2 minuts del punt d'un quart de 5 de la tarda, plantejat el Trivial, repassada l'actualitat, és moment d'abordar el que és una de les notícies de la jornada. Nosaltres els l'explicàvem en l'arrencada d'aquesta nova edició de Carrer Major, i és que avui els sindicats educatius han anunciat que convocaran una vaga de 5 dies al març i han advertit que no començaran el curs vinent si el Departament d'Educació no es mou de la seva posició i segueix amb el que qualifiquen de política immobilista. Tenim un dia més, a l'altra banda del fil telefònic, a la portaveu del sindicat USTEC Estès a Tarragona. Laura Ferrer, molt bona tarda i gràcies per acceptar la trucada del programa.
Molt bona tarda.
Com ha anat aquesta tancada a la seu del departament en protesta pel canvi en el calendari escolar que anunciava ara fa uns quants dies Educació, que ho feia, segons vostè, sense cap negociació prèvia i que ja ens portava a parlar precisament amb vostè ara tot just fa una setmana?
Bé, doncs, per una banda, estem contents per haver fet una acció d'aquest tipus, però d'altra banda, doncs, no hem rebut una resposta que considerem satisfactòria per part del conseller i, per tant, doncs, ens hem convocat una vaga així de contundent.
Cinc dies de vaga. Com ha anat la conversa que han pogut entaular avui, precisament aquest matí, amb el conseller d'Educació, Josep González Cambray?
Bé, abans de tot, hem de comentar que nosaltres no convoquem una vaga simplement per això del calendari. És a dir, el del calendari ha sigut la gota que ha fet vessar el got. Nosaltres teníem una mesa per parlar del retorn de les retallades i quan se'ns va convocar, se'ns va intentar colar aquest ordre ja del calendari per directament aprovar-lo. D'acord? Llavors, el que vam decidir va ser no presentar-nos en aquesta mesa i directament anar al Departament d'Educació a fer una roda de premsa. I en el moment que hem volgut entrar per registre el comunicat, no ens han deixat, amb la qual cosa vam decidir doncs, ocupar el departament i demanar explicacions. Ahir ens va atendre la secretària general i l'únic que ens va dir és que ens convidava a un Consell Escolar de Catalunya, però que no es retirava aquesta ordre del calendari ni tampoc s'inicia un període de negociació de tots els temes que portem arrossegant, que són les retallades, és ara mateix també és el currículum, és la immersió lingüística, vull dir, tenim molts temes a tractar i a negociar, d'acord? I arribar a acords. Llavors, al final, bueno, ens van dir que no ens podríem reunir amb el conseller, però aquest matí, per sorpresa, no? Doncs ens han dit que el conseller vindria i que parlaria amb nosaltres, però bé, la seva actitud ha sigut una actitud de superioritat, s'ha mostrat molt dèspota i no ha volgut moure ni un mil·límetre la seva proposta. Llavors, per tant, nosaltres doncs, hem actuat d'aquesta manera.
El conseller ha considerat aquesta tancada dels sindicats de poc justificada. Què en pensen?
No, nosaltres pensem que és molt justificada. A més, ja et dic, simplement volíem entrar un comunicat per registre, ni tan sols això ens van deixar, i per tant, nosaltres trobem que fer una acció així ha estat molt contundent i n'estem, la veritat, doncs, n'estem orgullosos.
Vostès tenien previst demanar a través d'aquest comunicat, suposo, la dimissió del conseller. De fet, això és el que ja van manifestar la setmana passada. Li han pogut traslladar avui, precisament, aquestes paraules?
I tant, sí, li hem traslladat i més que mai, eh? Sobretot veient la seva actitud, que no vol baixar del burro, tot i havent-se saltat tots els protocols que havia de passar, és a dir, per mesa, havia de passar per Consell Escolar, ell va decidir fer-ho de manera unilateral i nosaltres això pensem que és creuar ja una línia vermella.
Què esperen de cara als propers dies? És a dir, es pot tornar a negociar, es pot parlar o aquesta vaga que tenen previst convocar de 5 dies al mes de març ja és inamovible?
Nosaltres estem oberts a la negociació, sempre i quan sigui així. Les meses de negociació són per això, no per informar-nos de res, és per negociar. I ara nosaltres doncs, el que farem serà moure'ns, anar als centres, fer assemblees, fer xerrades i intentar no, doncs, que la gent s'uneixi a aquesta vaga que penso que tothom no, necessita no, sortir al carrer i defensar els seus drets. Fa molts anys que portem arrossegant retallades, i ara, a més, amb la pandèmia, els centres educatius han hagut de fer mans i mànigues, llavors sembla que no fan res més que posar-nos pals a les rodes.
Senyora Ferrer, molt ràpid, abans d'acabar, tenen clar quins 5 dies serien? Això recordem, és al final una setmana lectiva als centres educatius?
Sí, no, això encara no ho hem convocat, per tant, encara no podem anunciar dies en concret.
Laura Ferrer, portaveu del sindicat USTEC Estès a Tarragona, gràcies un cop més per acceptar la trucada del programa i estarem també nosaltres a l'aguait de veure com van aquestes negociacions i si realment les posicions que defensen uns i altres s'acaben aproximant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Carrer Major, el Camp de Tarragona des de ben a prop.
Som-hi, que ha arribat aquest moment, quan són 1:15 de 5 de la tarda, canviem de qüestió i ens centrem en la petita i mitjana empresa i els autònoms, perquè precisament comparteix una estona amb nosaltres el president de Pimec Comerç Tarragona i Província. En un moment m'atreveixo a dir que divergeix moltíssim del context amb què hem conversat amb ell al llarg dels gairebé 2 darrers anys, perquè ara sembla que ja servirà la claror al final de la pandèmia. De fet, la setmana passada passada, en aquests mateixos micròfons, el catedràtic d'Enginyeria i Matemàtiques de la URB, Àlex Arenas, ens va explicar que preveu una treva de la Covid-19 durant aquesta primavera i estiu. Es va mostrar optimista per l'actual desacceleració dels contagis, si bé va advertir que cal preparar-se per nous brots i possibles onades de cara a la tardor. Però en aquestes alçades de la partida i amb la mirada per part de molta gent enfocada en la Setmana Santa, com se senten les petites i mitjanes empreses que fins ara han resistit al sotrac de la pandèmia? Parlem-ne. Florenci Nieto, molt bona tarda i benvingut de nou al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Com està?
Moltíssimes gràcies per estar amb vosaltres, moltes gràcies per comptar amb la nostra veu i un gran plaer acompanyar-vos. Bé, estic bé, però no podem baixar la guàrdia perquè estem al costat sempre del petit i mitjà empresari que se la juga cada dia donant molta feina a tota la ciutadania.
Com està ara mateix? Com se sent aquest petit i mitjà empresari que vostè deia després de 2 anys de pandèmia? Molts han hagut de baixar la persiana, però els que han resistit, en quin estat de salut es troben i, sobretot, com enfoquen la mirada de cara a aquesta propera Setmana Santa que tenim a tocar?
Bé, la veritat és que amb optimisme. Mira la Setmana Santa amb molt d'optimisme perquè la veritat és que aquestes festes de Nadal no han sigut gaire positives, no han estat tot el que nosaltres volíem que fossin. És a dir, el percentatge elevadíssim de guanys ha estat molt ajustat i la gran majoria, més del 68% dels empresaris del comerç de Catalunya, asseguren no haver justificat aquesta campanya nadalenca i, a més, alguns inclús estan... ens han confessat que no han pogut aplicar rebaixes, en l'època de rebaixes, perquè no els hi ha permès poder abaixar els productes degut amb la situació crítica que la gran majoria d'ells han estat vivint. No? Si a més això li sumem que un percentatge important creu que la Setmana Santa anirà millor i un percentatge bastant important superior al 50% creu que la Setmana Santa pues, no serà millor que la de l'any passat o de l'anterior, pues, clar, encara ens hem d'armar i hem de seguir treballant tots plegats perquè aquesta situació no es produeixi.
Tinc la sensació, per tant, que des del sector no es valora aquest optimisme que ens transmeten autoritats sanitàries o fins i tot epidemiòlegs que han estat treballant en l'evolució de la malaltia des del seu esclat el març de 2020.
Sí, la veritat és que sí. Sí, la satisfacció és àmplia. La gent, a més, aquí hi ha dues coses que estan convivint, no? Una és la salut, una és la seguretat, una altra és el propi perill de la nostra vida i l'altra és la salut econòmica del nostre país, no? Que també està pràcticament passant-lo de la UCI a la planta, no? Però encara no l'acaben de passar a la planta. Per tant, diguem que la situació no és tot lo agradable que voldríem tots, sobretot perquè, a més, han sorgit, com a bolets, noves empreses, nous models de botiga, des de la gran empresa, des de les grans cadenes, que amb el nou sistema de compra i nou sistema de recollida, el click and collect, que evidentment està fent molt de mal amb tot el comerç de proximitat. Estem passant una situació una miqueta agreujada per la situació de la Covid, però que solament les grans empreses, les grans cadenes de distribució i les grans superfícies es veuen preparades i potentes amb un gran calaix a darrere per fer front amb aquestes noves tendències, no? I el petit comerç, pues, la veritat, és que ho està notant. Però, bueno, tots esperem que tot això, com sempre, hem tret molt de pit i sempre hem estat a l'alçada de les circumstàncies.
Senyor Nieto, la petita i mitjana empresa, en aquest cas representada per Pimec, ha estat molt crítica al llarg d'aquests últims 2 anys per la tramitació de les ajudes ofertes des d'administracions diverses. Molt crítica també, per exemple, en com s'han gestionat els ERTOs. En aquestes alçades, estan satisfets amb com tot plegat ha acabat transcendint de cara a aquest empresariat?
Miri, sincerament li donaré 3 dades. En primer lloc, estem parlant últimament moltíssim sobre la nova reforma del treball que ha sigut aprovada amb les circumstàncies que tots sabem i que a mi no em correspon parlar d'aquest tema, perquè el que ens correspon és donar suport a tot el teixit empresarial perquè contractin cada vegada més a més gent i la riquesa torni a sorgir en tots els nostres municipis, però el que sí que diré és que em sembla vergonyós que el govern, en el moment de la tramitació o negociació amb les parts per arribar a un acord i presentar aquesta llei, aquest projecte de llei al Parlament, al Congreso, perdó, no hagi comptat amb la micro, petita i mitjana empresa, és a dir, amb la patronal de la micro, petita i mitjana empresa, i que solament hagi comptat, com sempre, amb la patronal de les grans empreses. Mireu, el dia que es canvi una miqueta el xip en aquest país per part de la classe política i vegin que el 97,8% de contractació laboral a Espanya és de la micro, petita i mitjana empresa i no de la gran, que passa és que jo sempre dic el mateix, no? Nosaltres, els petits, no tenim portes giratòries que afavoreixen els polítics quan es retiren de la política, no? Però realment jo crec que és el moment de dir prou, ja està bé. Sí, treballem tots plegats per una finalitat comú, que és la riquesa de la nostra petita i mitjana empresa, perquè doni molta més feina a tot el teixit empresarial i productiu, català i espanyol. Deixem-nos ja de tantes bajanades. Per tant, escolti, de veritat, què vol que li digui? A més, demanem. Hem tingut d'anar a Brussel·les, perquè se'ns han rigut a la cara. Anem a Brussel·les, parlem d'aquest tema. Demanem. I els polítics sempre diuen que sí, que sí, que sí. Escolteu, jo crec que és el moment de menys paraules, menys promeses i més fets. Deixem-nos de tantes promeses incomplertes. Anem a parlar realment. Per què? Perquè nosaltres, la patronal, tot això ho recordarà quan falti un mes i mig per les properes eleccions. I la veritat és que exigirem que hi hagin menys paraules, menys fotos, menys sortir bé a la foto i realment que hi hagin més fets i que hi hagi tot allò que ens prometen quan ens reunim amb ells. És que no puc parlar d'una altra manera, de veritat, ho sento molt, per respecte a tot el teixit empresarial que representem.
I són aquestes eines o s'estan recuperant aquestes eines després del que ha comportat una aturada generalitzada a la gran majoria de sectors per la pandèmia?
S'estan recuperant una part, però el que s'està recuperant és gràcies a la feina, al treball, al sacrifici, a les hores, a la dedicació, a l'entrega de tot el teixit empresarial. Vull dir, la gent ignora les hores que passen cada dia a les seves empreses, tot el personal. Tot això no ho saben, però realment jo el que diria, i jo crec que estaríem disposats a un dia, si ho permet, a poder parlar de quants dies el teixit empresarial treballa, és a dir, els empresaris treballen gratis, sense cobrar un duro, per poder pagar tots els impostos, per poder pagar la sangria que el govern els hi aplica cada dia, tenint en compte els impostos que apliquen a les grans empreses. La veritat, jo crec que això és un tema que crec que la ciutadania, la societat, hauria de saber-ho. I la veritat és que ens esparveraríem tots, vull dir, perquè és algo increïble.
Li feia aquesta pregunta més que res per interessar-me per un dels projectes que vostè, justament fins a l'esclat de la crisi sanitària, va liderar, que era la creació d'una taula per tal de poder acabar amb el comerç il·legal. En quin estat es troba? S'ha pogut recuperar aquelles converses que ja havien mantingut entre tants municipis costaners amb la Generalitat? S'han pogut reprogramar?
Sí. Absolutament sí. És més, estem molt il·lusionats amb aquest tema, no el volem deixar. Malauradament, han sigut 2 anys de pèrdua que no hem pogut aplicar, però nosaltres ja hem començat, gràcies a l'extraordinària relació que tenim amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat, amb la seva col·laboració, i sobretot, aprofito per aquí a dir i a felicitar amb el nou cap intendent dels Mossos, el senyor Josep Maria Estela, el gran amic Josep Maria Estela, perquè s'ha bolcat absolutament amb tot el gran problema que vivim aquí al Camp de Tarragona i, és més, estic absolutament convençut que participarà en aquesta taula perquè ja el vaig convidar a participar i formar part de manera permanent en aquesta taula i jo crec que estic segur que vindrà, igual que vindrà també la ministra Maroto, perquè m'ho va prometre. És a dir, amb aquesta taula hem agafat una força terrible i seguirem treballant, ja no solament a nivell de Tarragona, sinó a nivell de Catalunya i a nivell també d'una miqueta, si m'ho permet, d'alguns territoris o algunes comunitats de la nació, com són Euskadi, València i Balears, que ens han demanat poder-hi participar. Per tant, efectivament que hi participarem, hi treballarem i lluitarem contra les injustícies que s'estan autoritzant de manera incomprensible que es puguin dur a terme en tot el territori amb la pràctica il·legal del comerç i provocant el tancament d'empreses cada vegada més, el qual és una incongruència perquè dels impostos vivim tots, no? I són el pal de paller de la economia circular que dona riquesa a tots els nostres pobles. Per tant, ningú s'ho explica, ningú ho entén i ningú ho comprèn, però se segueix practicant aquest comerç il·legal. Per tant, nosaltres estarem aquí sempre per denunciar-ho i treballar ben a prop.
Tenen data per poder materialitzar, d'una banda la reunió i d'altra banda aquestes possibles solucions? Ho dic perquè és aquella qüestió que quan arriba l'època alta, l'època de turisme fort al nostre territori, es torna a posar sobre la taula i si portem 2 anys de retard per culpa de la crisi sanitària i fins ara encara no s'ha tornat a reunir, no sé si tot això podrà agafar la forma desitjada de cara a aquest proper estiu.
Sí, molt bé, li agraeixo la pregunta. Sí, en principi tindrem una primera reunió ja d'aquí uns dies amb els Mossos d'Esquadra, que prepararem la campanya de Setmana Santa, cosa que abans no es feia i ara, afortunadament, estem molt contents perquè amb la seva col·laboració i entrega total i ens reunirem per parlar de mesures i posta en pràctica de tota la campanya de Setmana Santa per poder aturar tota aquesta gran invasió de comerç il·legal. No parlo ni de Tom Manta, sinó que parlo en general, no? I l'expansió, sobretot, de tallers que fan tancar tallers oficials que paguen els seus impostos que hi ha en diversos polígons, o fleques il·legals que venen pa sense cap tipus de certificat de sanitat, que tenen, a més, sacs de farina allí de manera clandestina, amagades, i que vés a saber el que passa al damunt d'aquests sacs i que després es fa pa i la gent els compra i se'l menja, o vendre productes alimenticis en mal estat, caducats, que els transformen, li donen el color amb l'aplicació amb alguns polígons d'uns aires calents, guanyen el color i l'envasen al buit per vendre-ho amb altres botigues, o sigui, amb comerços al carrer, etcètera, etcètera. O sigui, tot això, evidentment, que estem treballant, no? O pràctica il·legal del transport, contractació il·legal d'empreses que no cotitzen i que fan transports, etcètera. Tot això estem treballant. La falsificació de les marques, amb tot això ja estem treballant. Estem treballant ja des de fa uns quants anys, però ara es posaran de relleu, tornem de manera més insistent i més agressiva, si se'm permet l'expressió, amb la col·laboració extrema inclús de la pròpia ministra i dels consellers de la Generalitat que correspon i cossos i forces de seguretat de l'Estat, Guàrdia Civil, sí, Policia i Mossos d'Esquadra per competències, al costat també de les policies locals que fan una feina extraordinària a tot el nostre territori, teixit associatiu, patents i marques, marques intel·lectuals, etcètera, etcètera, etcètera. Ho farem. Però ara ens reunirem prèviament amb els Mossos d'Esquadra i al mes de maig volem, en principi, que cap a mitjans de maig poder tornar a trobar-nos amb aquesta taula transversal de la lluita del comerç il·legal, si l'agenda de la ministra, que és qui mana en aquest cas, ens ho permet per poder ja, abans de l'època d'estiu, poder treballar ja sobre aquest tema i poder posar ja algunes coses al damunt de la taula.
Senyor Nieto, abans no marxi, permeti'm que es convidi cap a casa i li pregunti per la marca turística comuna del Baix Gaià, perquè em penso que just abans de les festes de Nadal, almenys segons avançava ara fa uns quants dies Ona la Torre, van poder seure vostè i el regidor de Comerç, Indústria i Activitats de l'Ajuntament de Torredembarra, el senyor Josep Maria Guast, per tal de poder seguir apostant per la creació de la marca Baix Gaià.
Bueno, no solament seguim apostant per la marca Baix Gaià, sinó que hem aconseguit uns avanços prou interessants De fet, ja hi ha constituïda una federació d'associacions del Baix Gaià. Els ajuntaments ja han pres decisions vers aquest tema del Baix Gaià. Estan col·laborant entre ells en algunes matèries com seguretat i altres, assumptes a nivell municipalista. I ara, concretament, nosaltres tenim una propera reunió amb els regidors dels ajuntaments del Baix Gaià per poder començar ja a córrer abans de tenir la reunió amb diferents àrees de la Generalitat de Catalunya, diferents conselleries que afecten directament sobre el tema del Baix Gaià, com són cultura, com són turisme, com són comerç, etc., per poder ja definir estratègies de col·laboració i treball, perquè una de les coses que es volen fer ja immediatament, de manera imminent, és la senyalització de tots els camins que comuniquen els diferents pobles d'aquesta zona, subcomarca, diguem-ne com vulguem, tan meravellosa com és el Baix Gaià, no? I que, a més conviu a primera línia de mar i segona, tercera línia de mar. Per tant, estem molt bolcats amb aquest tema i, a més, em consta que després de la reunió que vaig mantindre amb un regidor de l'Ajuntament de Creixell, que ells concretament se'n van la setmana que ve a una fira turística i ells actuen també com a primera línia del Baix Gaià. Per tant, la gent hi creu, els alcaldes hi creuen, els ajuntaments estan disposats a col·laborar i només hem de crear aquest ent públic-privat per començar a treballar i tirar amb força amb aquest projecte que es faci realitat el més aviat possible.
Senyor Nieto, i què en pensa del fet que precisament en aquesta subcomarca s'hagi perdut el domini baixgaiaturisme.cat de l'agrupació de municipis turístics del Baix Gaià perquè precisament un descuit no permetés renovar el domini? Una informació que avançava fa uns quants dies el digital Torredembarra Actualitat i que contrastava amb converses amb l'Ajuntament de Torredembarra.
Bé, amb tots els meus respectes, jo penso que aquí hi ha hagut algun interès ocult, diguem que alguna força que no ha tingut gaire interès en que totes aquestes coses relacionades amb el Baix Gaià no tiressin endavant, és a dir, no arribessin amb clau d'èxit on han d'arribar, i per tant s'han posat alguns pals a la roda, no? Jo crec que hem de mirar sempre la botella mig plena, hem de veure-ho amb optimisme, i hem de seguir treballant per poder solucionar aquests problemes i a partir d'ara la feina que fem no ens torni a passar mai més això, no? I vull dir, bueno, enregistrar la marca Baix Gaià, treballar amb la marca Baix Gaià, portar la bandera del Baix Gaià, portar la bandera en tots els municipis del Baix Gaià amb força i que realment es potenciï aquesta subcomarca que tanta força, tanta tradició, tanta història té i que, a més, hi ha alguns empresaris que volen apostar per aquesta zona i establir una sèrie d'empreses i també hostals, petits hotels, restaurants, bars, etc. No? I, sobretot, empreses d'esport, per poder practicar l'esport d'aventura, etc. Això és el que hem de mirar. No? Vull dir, això ja ha passat, intentarem lluitar perquè no torni a passar més, i ja tenim una experiència i intentarem entre tots ajudar perquè a partir d'ara les coses facin d'una altra manera.
Florenci Nieto, president de Pimec Comerç Tarragona i Província, agraïts que una vegada més hagi acceptat la invitació del carrer Major de les Ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Que vagi molt bé, a reveure, fins a la propera.
Moltíssimes gràcies per sempre al seu servei, al servei de tot el comerç i de tota la ciutadania. I com sempre dic, bon cap de setmana i piti amunt el comerç. Gràcies.
Dos minutets perquè siguin en punt 4:45 de la tarda. Nosaltres que anem cap als estudis de Ràdio La Selva perquè allí tenim els Tonis, Antoni Mateos i l'Antonio Mellado. Nois, bona tarda, bon divendres.
Hola, espera, que està entrant l'Antonio en aquest
moment. Està entrant l'Antonio?
Està entrant l'Antonio.
Hola, Eduard.
Escolta, narra'ns l'entrada. Toni Mateos, narra'ns l'entrada de l'Antonio, si us plau.
Atenció, ha vingut corrents des de la cantina de Ràdio La Selva, que tenim un petit menjador.
Portaventura.
Sí, cantina de Portaventura. I ve amb un croissant a la mà. De què és el croissant, Antonio?
Està farcit de xocolata. És el meu postre.
Ah, vale.
Em sap molt de greu, eh? Ja sóc aquí, Eduard. Hola,
no,
què
no.
tal?
Jo molt bé. Escolteu, doncs avui, mira, per... podem anar pel Camp de Tarragona fent turisme, menjar, berenant. Està bé, no?
Sí, sí. Què és que has dinat avui, Antoni?
A veure, he dinat una amanida de pasta, s'ha de ser sant aquesta vida, moderació, eh?
I com has dit tu, Eduard Virgili, anem de turisme, si et sembla. Anem a viatjar pel Camp de Tarragona, però de turisme industrial. Com t'has quedat?
Bé, a veure, turisme industrial, què vol dir? Que em portareu cap a un polígon d'aquests que ara apuntava el senyor Neto ara tot just fa una estona?
No, a veure. De primeres, Antoni, explica-ho això.
Sí, mira, de primeres aquest adjectiu no és el que més experiències turístiques ens aboca, Eduard. Però si ho pensem, potser no ens agradaria visitar una fàbrica modernista, per exemple, o el taller d'un artesà o el celler d'un poble. Doncs aquest tipus d'activitats ens acosten a la història del territori que visitem i que ens permeten doncs, entrar en contacte amb la població local. I aquest és el concepte real de turisme industrial, no anar als polígons industrials.
També podria ser, també. I buscant ofertes de bassars xinesos. Catalunya compta amb una àmplia varietat d'antigues fàbriques modernistes, colònies industrials lligades a l'expansió del tèxtil o a la producció del vi o del cava. Una de les entitats que més està impulsant aquest tipus d'experiències en el territori és la XATIC, que és la xarxa, una associació de turisme industrial amb presència en 54 municipis que tenen en comú el seu llegat industrial i que aglutinen doncs, 80 museus, centres d'interpretació i també empreses participants.
I al Camp de Tarragona, aquí, tenim un munt de llocs per visitar que pertanyen a aquesta associació de turisme industrial. I avui, els Tonis, us hem preparat un fantàstic pla pel cap de setmana, que
home,
sembla que farà molt bon temps, eh?
Fantàstic! Així molt bé, que ni calçotades ni punyetes, escolta, turisme industrial!
Turisme industrial!
I tant, així ja sabeu, eh? Agafeu els amics o la família, poseu-vos calçat còmode, que visitarem un munt de llocs molt a prop de casa nostra i que ens portarà anys i anys enrere en plena expansió econòmica del Camp de Tarragona.
Començarem, Eduard Virgili, per exemple, per les antigues mines de plom de Bellmunt del Priorat. Bellmunt és un d'aquells petits pobles que van créixer amb la revolució industrial i que a mitjans del segle XX van perdre a molts dels seus habitants a causa del descens de l'activitat industrial. La riquesa en la galena, és un dels compostos químics del plom dels voltants de Bellmunt, va permetre l'explotació de la mina Eugènia, m'agrada el nom de la mina, que va arribar a tenir 750 metres de profunditat i que va dotar treball en la seva època de major esplendor a més de 300 persones.
Sí, era una activitat dura, però va servir perquè el poble que
perdó. Ui, que s'asfixia.
S'ha esfegat amb el croissant.
Sant Pau, s'asfixia.
No. Que estic una mica fotut de la gola, eh? Com deia, tornem un altre cop, eh? Era una activitat dura, la de la mineria, però va servir perquè el poble creixés i progressés amb serveis que altres poblacions adjacents no tenien, com per exemple l'atenció mèdica privada per als treballadors i també per les seves famílies. Actualment, el Museu de les Mines de Bellmunt, obert des del 2002, o sigui, enguany fa 20 anyets, compten diversos espais que mostren els materials que s'extreien de la mina o les condicions en les quals treballaven els miners. I també es pot gaudir d'una experiència virtual on es mostra com vivia el poble i s'expliquen històries personals dels treballadors i dels gestors de l'empresa Mines del Priorat, que era la responsable de l'explotació.
Seguim al Priorat i anem a la cooperativa de vins Mas Roig, el petit poble de Mas Roig. Al Priorat es gestiona la cooperativa Celler de Mas Roig, que produeix vins de denominació d'origen Montsant des de fa més de 100 anys. Compta amb 200 viticultors i la majoria famílies del poble. El celler es gestiona pels propis cooperativistes que dediquen bona part del seu temps lliure a impulsar aquest projecte. El celler on reposen els vins és molt gran i està molt ben cuidat. És una experiència que us permetrà doncs, vincular-vos a una iniciativa que busca millorar al desenvolupament del poble de, com hem dit, de Mas Roig.
Mas Roig.
Sí, i seguim molt a prop de Mas Roig, anem fins a Móra la Nova, perquè allà, si amb els plans d'aquests dies no n'hem tingut suficient, des dels Tonis en portem un altre al Museu del Ferrocarril, a Móra la Nova, com dèiem. La connexió ferroviària entre Madrid i Barcelona va propiciar doncs, el desenvolupament d'un gran centre de control ferroviari i d'Indústria Auxiliar associada al relleu i al dipòsit de locomotores a Móra la Nova, que va arribar a tenir gairebé un centenar d'unitats en el seu moment àlgid. Atenció, un centenar d'unitats. Les antigues instal·lacions d'aquest gran centre de control acullen el Museu del Ferrocarril, on podem visitar, per exemple, la Torre de l'Enclavament, el pont giratori i també una cotxera de trens històrics. Pels amants dels ferrocarrils, això és un dels plans estrella, podríem dir. Fins i tot és possible fer un petit viatge amb tren amb una antiga màquina que han aconseguit restaurar, algunes d'aquestes també estan restaurades allà, i fins i tot tenen previst posar en marxa amb un projecte de dinamització turística gràcies al ferrocarril que unirà Reus amb Móra la Nova.
Continuem de viatge, Eduard.
Ah, sí. Mira, viaje con nosotros.
No si quiere gozar. L'orquestra Mondragón. Anem a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
Mira, amb l'Iris.
L'Iris ens pot portar al petit museu escola Àster Antoni Bonet i al poblat Ifrensa. El petit museu escola Àster Antoni Bonet és on es pot observar una rèplica d'una aula de l'antiga escola Àster, que era obra de l'arquitecte racionalista Antoni Bonet Castellana. I el poblat Ifrensa, darrera colònia industrial de Catalunya, va ser construït a principis dels anys 70 i servia per acollir a les famílies dels treballadors de la central nuclear de Vandellós 1. El valor del conjunt d'equipaments col·lectius i dels habitatges doncs rau en la concepció modular integrada en el paisatge. Exemple únic al nostre país del que és l'obra d'un arquitecte racionalista i que la podeu visitar, com hem dit, a Vandellós i a l'Hospitalet de l'Infant.
Però és que tenen molts més atractius, Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. Sí, perquè seguim, no ens movem d'allà. La Iris Rodríguez deu estar molt contenta perquè estem parlant molt bé de Vandellós i l'Hospitalet, ja que també allà hem de conèixer el Centre d'Interpretació de l'Oli de Vandellós.
Oh!
Sí, que ens ofereix una visita guiada a l'antic molí d'oli de Vandellós, on es conserva la maquinària original intacta i també diverses eines. I avui, com dèiem, és un centre d'interpretació on es mostra tot el procés d'elaboració de l'oli, des de que es recullen les olives fins que doncs, els afortunats consumidors el poden gaudir.
Oh, quina meravella!
L'oli del nostre Camp de Tarragona és que, mare meva, està boníssim. També amb la visita del molí actual de la cooperativa agrícola de Vandellós es pot visitar i allà es mostra el procés actual de fer l'oli i l'acabem a l'agrobotiga, doncs, on a banda d'oli podrem trobar doncs, una gran selecció dels millors productes locals que tenen allà, com els fruits secs o la mel.
Escolteu una cosa, que vull dir que teniu comissió, perquè veig que vinga, que sí, l'oli, l'Hospitalet i Vandellós, mel, els fruits secs... Vull dir,
Molta gent parla de anem a visitar la colònia Güell. Què dimonis, la colònia Güell està molt bé, una obra del Gaudí, però aquí tenim aquest poblat Ifrensa, que també és una cosa meravellosa, a Vandellós i a l'Hospitalet.
Una cosa, no, és una cosa. Tu ves dient cosa,
coses,
així.
Coses.
Que veuràs tu, vindran aquí, et posaran una cosa, alguna cosa sota el cotxe, també, des de l'Hospitalet de l'Infància, els dius que tenen coses.
Los catalanes que hacen cosas, com va dir un gran president del govern, hacen cosas, son gente amable. I finalitzarem el nostre viatge, Eduard, a Riudecanyes, què et sembla? També per
la part
de Tarragona, amb una altra cooperativa, la cooperativa agrícola de Riudecanyes, que també forma part d'aquesta xarxa de turisme industrial. La cooperativa compta actualment amb uns 450 socis, 200 dels quals estan dedicats a la producció de l'oliva. L'oli d'oliva verge extra Escornabou Gourmet, elaborat a partir d'olives 100% arbequines, és la nineta dels seus ulls d'aquesta cooperativa agrícola de Riudecanyes. Oliveres Friendly és el lema del oleoturisme, que permeten doncs, conèixer tots els secrets de l'oli de la cooperativa i que uneixen tots junts gastronomia, turisme, paisatge, cultura tradicional i un bon tast professional. Quilòmetre zero a Dora Virgili. Durant la visita hi ha la possibilitat d'emprendre una ruta guiada entre oliveres centenàries, fer tallers sobre l'oli d'oliva, tast, degustacions, així com visitar el Museu Setrill dedicat a l'oli verge extra, l'oli d'oliva, l'or líquid. Estimat Eduard Virgili.
Quina gràcia que el museu es digui Setrill,
Setrill.
Fa gràcia, no? I està molt ben agafat el nom. Doncs esperem que hagueu pres nota de totes les propostes que hem portat als Tonis per aquest cap de setmana a nivell de, com dèiem, turisme industrial.
I de quilòmetre zero.
I de quilòmetre zero, que li agrada molt a l'Eduard,
Eduard!
Un cap de setmana podríem dir diferent, no? Tenim molts tipus de turisme al Camp de Tarragona, n'hem parlat aquí als Tonis i sobretot n'hem fet molta promoció des de Carrer Major, hem parlat de turisme familiar, turisme esportiu, turisme festiu, no? Que ara comença ja un altre cop a despertar aquest tipus de turisme.
A veure, el Salofés ja no existeix, però,
Salofés?
Ja no, no. Aquest tipus de turisme em sembla que no el mirem massa bons ulls. I ara, en la secció d'avui, us hem descobert, o potser alguns els hi hem recordat, no? Un nou tipus de turisme que es pot fer aquí, a les nostres terres, el turisme industrial, una forma diferent de conèixer el nostre territori a través doncs, de la història que hi ha darrere les empreses, les cooperatives, les fàbriques, les mines, també com hem vist, o residències...
O les
que
coses.
O les coses, també, que són el passat industrial de la nostra terra des de fa anys i que no hem de deixar de mirar, tampoc.
Sí, sí. Molt bé. Molt bé. Per cert, mira, ara jo us faré una recomanació també, així, de turisme industrial que vosaltres heu anomenat.
Vinga.
Aneu al Pla de Santa Maria, aneu al Pla de Santa Maria, perquè, sí, a la comarca de l'Alt Camp, perquè allí hi ha també unes antigues naus d'una indústria tèxtil en què es mostra tot el procés de fabricació de teixits. Molt interessant de veure. Jo, per exemple, vaig poder gaudir ara just fa uns quants mesos, el passat mes d'octubre, coincidint amb la Fira del Vent. Doncs una oportunitat és també d'aquest recorregut allargar-lo per altres indrets del Camp de Tarragona, cap al Camp Salit, al Pla de Santa Maria, i a gaudir d'aquesta altra proposta.
Apuntat, que
ens l'apuntem, també.
Ens l'apuntem. No formava part de, no forma part d'aquesta xarxa del CITAC, però és bo conèixer doncs, altres possibilitats, Eduard.
Fantàstic, molt bé. Si vinguéssim a la selva, on ens duríeu, altres? Hi ha propostes de turisme industrial?
Doncs mira, un passeig per les dues cooperatives, la cooperativa Coselva amb més de 120 anys d'història i l'Avellanera amb més de 40.
Mira, ara aquí guanyant-se l'ampolleta del licor d'avellana ja, l'Antonio,
Sí. Em brillen els ulls ja,
Amb el croissant.
Amb el croissant aquí, mare meva, que m'ha donat un petit ensurt.
Sí, els portem a la cooperativa, per exemple, o passejar també pel polígon industrial, com has dit tu.
Home, sí, hi ha moltes empreses importants també, però ja no seria tant amb història arrelada a les nostres terres.
Exacte.
Que és l'important i el que volem reivindicar aquí sempre des dels Tonis, Eduard.
Sempre.
Molt bé. Nois, doncs mira, abans no marxem a publicitat. Tonis, la dicotomia del senyor Ramon, que em penso que aquesta setmana no us l'he preguntat.
No us l'has fet.
Per enamorats, Sant Jordi o Sant Valentí?
Quina pregunta més tonta.
Sant Jordi.
Sempre.
A més, avui fa una mica de temps, no?, de Sant Jordi. Ja fa una mica d'aquesta caloreta. Ja
de... Toni, que s'espatllarà el cap de setmana.
No. Que farà bon temps.
Sant Jordi, Mateus, forever. Antoni Mellado, gràcies un dia més per la vostra companyia. Una abraçada ben forta fins a la selva del Camp. Cuideu-vos, que ara tindreu Terrabastall fort als estudis.
Sí, ja
i gaudiu del cap de setmana. A reveure.
Fins ara.
Adéu.
Fem nosaltres ara una petita pausa, però els demanem que no desconnectin la seva ràdio local perquè de seguida ens hi tornem a posar aquest rock and roll a Ràdio La Selva perquè avui remenen allí l'olla barrejada. Fins ara!